Bon dia.
Bon dia. Abrigueu-vos avui al matí perquè la temperatura és 10 graus més baixa que ahir a aquesta mateixa hora.
Bon dia, què tal? Com esteu? És divendres 24 d'octubre del 2025. A Begur sortirà el sol d'aquí a 10 minuts i estan ara a una temperatura de 15 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet, com sempre, a Ràdio Bisbal i a Ràdio Begur. En el Supermatí d'avui us explicarem que l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha aprovat una nova reorganització de les delegacions de govern després de les renúncies dels regidors Xavier Dilmé i Francesc Cabrillana. I una baralla multitudinària a Palamós acaba amb la policia local acorralada. A més, també en clau palamosina, Sant Joan vol recuperar la presència en el nou oficial del municipi de Palamós. A l'entrevista d'avui parlarem amb Martí Pérez, regidor de Comerç i Activitat Econòmica de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, perquè ens expliqui l'organització de la Bisbale, la primera fira de cervesa artesana de la Bisbal. I com sempre, acabem la setmana parlant de nutrició i bona alimentació amb Anna Pujol. Abans de res, però, fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest divendres aquí, al Baix Empordà. Carla Saló, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
La Fundació Drissa ha inaugurat aquesta setmana dos nous serveis de capacitació adreçats a persones amb problemes de salut mental, amb l'objectiu de millorar la seva capacitació i facilitar-ne la inserció laboral, tant en el mercat ordinari com en el mercat protegit.
El primer servei es va inaugurar dimarts passat a Platja d'Aro en un acte que va comptar amb la presència de l'alcalde de la vila, Maurici Jiménez Ruiz, qui va destacar la importància d'aquest projecte per al municipi.
I l'Ajuntament de Palamós ha celebrat una reunió amb els Mossos d'Esquadra i la policia local per tractar la seguretat del municipi, especialment a la zona de la Planassa, on el passat cap de setmana es va produir una baralla multitudinària.
Els implicats en l'incident ja han estat identificats i se'ls ha obert diligències. L'alcaldessa, Maria Puig, ha sol·licitat l'activació del dispositiu de seguretat Campai, que és una col·laboració entre la policia local i els Mossos d'Esquadra.
Marta Castany, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà reorganitza les delegacions de govern després de les renúncies de dos regidors.
S'han creat noves àrees com gestió de l'aigua, residus i contractació municipal i es redefineixen altres funcions per millorar la coordinació entre regidories.
Maria Alzina, bon dia.
Bon dia, Joan.
Una baralla multitudinària a Palamós acaba amb la policia local acorralada a Canó.
La patrulla, que va demanar reforços, va ser rescatada per més agents de la policia local i els Mossos d'Esquadra. L'incident, que va involucrar principalment menors d'edat, està sota investigació i podria comportar detencions.
I el govern de la Bisbal d'Empordà retira les bonificacions per compostatge i ús de la deixalleria.
Tots per la Bisbal va condicionar el seu vot favorable al manteniment de les bonificacions vigents per al 2026. Així, les bonificacions del 20% per compostatge i el 15% per la deixalleria es mantenen a la Bisbal.
I Elena Romagós guanya la Mosca Grossa 2025 en una gala amb forta presència del Baix Empordà.
Romagós, que ja va estar nominada en l'edició anterior, ha estat reconeguda per la seva simpatia, facilitat de tracte, trajectòria impecable i gran professionalitat, qualitats que els periodistes gironins han destacat en aquesta edició de Les Mosques de la Informació.
I la vacunació del bestiar boví contra la dermatosi nodular contagiosa avança amb èxit a l'Alt Empordà, on el 80% dels animals han rebut ja el vaccí.
Aquest procés de vacunació s'ha desenvolupat principalment en el primer radi d'afectació situat a 50 quilòmetres de Castelló d'Empúries, que agrupa uns 93.000 bovins i 800 granges.
I Sant Joan vol recuperar la presència en el nom oficial del municipi de Palamós, Maria.
Ho ha explicat el membre de l'Associació de Veïns de Sant Joan i del grup Foguera, Josep Oliver, en una entrevista al Supermatí, i és que el 23 de novembre es farà una consulta no vinculant per decidir si el topònim hauria de passar a ser Palamós i Sant Joan.
Carles Martínez, bon dia.
Bon dia.
Queden les últimes entrades per al tast de vins del Museu del Suro amb el celler Clos d'Agon.
Avui, el Museu del Suro farà la visita a maridatge amb Clos d'Agon, amb les últimes entrades disponibles. També hi haurà una visita guiada gratuïta a l'exposició permanent i una taula rodona amb experts sobre els diferents usos i valors del suro demà.
I l'associació Triard estrena Avui no sopem al Teatre Municipal de Palafrugell.
Aquest cap de setmana, el grup Triards debuta com a entitat independent amb la comèdia Avui no sopem, una obra de Jordi Sánchez i Pep Anton Gómez, que combina humor i crítica sobre les relacions familiars. Les representacions seran dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell.
I Begur celebrarà una nova edició de la Fira de la Castanyera del 23 d'octubre, és a dir, ahir, el 2 de novembre, amb una àmplia programació d'activitats per a tots els públics.
La festivitat comptarà amb contacontes, tallers infantils, cinema, música i, per descomptat, la tradicional venda de castanyes. Una proposta per gaudir de la castanyada amb família i amics.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Encetem la prèvia esportiva del cap de setmana, com cada divendres, avui parlant de futbol, i concretament dels partits que disputaran Palamós i Torroella a la sisena jornada de Primera Catalana.
El Palamós es desplaçarà al camp d'Alcaldes després que en la passada jornada caigués derrotat davant del Lloret. I el Torroella, que va aconseguir un valuós empat al camp del Parets i ja suma 7 punts, rebrà l'actual líder de la classificació, l'Argentona.
I a la segona catalana també es disputa la sisena jornada. Repassem els partits dels equips d'aquí, del Baix Empordà.
Aquest cap de setmana tindrem un derbi comarcal en el qual el Begur rebrà el Palafrugell. Per la seva banda, el Calonge rebrà l'Amer i l'Atlètic Bisbalenc visitarà el camp del Fornells.
I parlem ara del Bisbal Bàsquet, que vol aconseguir el seu primer triomf a la Lliga.
Sí, el conjunt de la Bisbal d'Empordà necessita retrobar-se amb la victòria perquè fins ara han estat 3 derrotes contra Albacete, Benicarló i Llíria. El pavelló vell de la Bisbal acollirà aquest important partit.
I en hoquei patins, aquest cap de setmana el Club Hoquei Palafrugell visita la pista de l'Alcoi en la segona jornada de l'Hoquei Lliga Plata.
El conjunt blanc i negre va tenir un bon debut la setmana passada derrotant el Barça Atlètic per 4-3. En canvi, l'Alcoi va caure derrotat a la pista del Club Patí Congrés.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, el Girona de futbol rep l'Oviedo a Montilivi, Sergi.
Els gironins van fer un bon partit la setmana passada a Montjuïc davant del Barça, però van acabar sucumbint i continuen a la cua. Demà, a partir de les 2 de la tarda, tindran una bona oportunitat de sumar punts jugant a casa contra l'Oviedo.
I el bàsquet Girona, per la seva banda, rebrà el Gran Canària en la quarta jornada de la Lliga ACB.
L'equip gironí va millorar molt respecte als dos primers partits la setmana passada a la pista de l'Andorra, però va acabar caient a la pròrroga i acumula 3 derrotes en 3 partits. La visita del Gran Canària ha de servir de punt d'inflexió.
I acabem parlant de l'Uni Girona, que amb una dinàmica excel·lent des del principi de temporada rep l'Araski a Fontejau.
Les gironines segueixen amb un gran ritme tant a la competició domèstica com a l'europea. L'objectiu de l'equip és continuar amb aquesta imbatibilitat.
Aquests són els principals titulars d'avui aquí al Baix Empordà, però és que més enllà de la nostra comarca també passen coses. I és que el temporal de vent d'ahir deixa un mort ofegat a Tarragona, diversos ferits i un miler d'actuacions dels bombers arreu de Catalunya. Hi ha hagut afectacions a línies de tren i carreteres i 4 incendis forestals atiats per la ventada. Junts debatrà dilluns i trenca amb el PSOE una ruptura que sotmetria a l'aval de la militància. És una reunió que arriba després que Míriam Nogueras afegís exigències a Pedro Sánchez a canvi del suport del partit. I la temperatura del Mediterrani frega els 22 graus a l'octubre, quasi 2 per sobre de la mitjana. El sobreescalfament del mar, una situació que s'ha produït gairebé cada mes d'aquest any, afavoreix la formació de fenòmens meteorològics extrems. La Unió Europea apuja la pressió a Rússia amb noves sancions després de les anunciades pels Estats Units d'Amèrica. De fet, aquest país sanciona les dues principals petrolieres russes per la negativa del líder rus a acabar la guerra d'Ucraïna. I en esports, aquest diumenge toca clàssic. Madrid i Barça es veuen les cares en el Santiago Bernabéu a partir d'un quart de cinc de la tarda en un partit clau de cara a les aspiracions de dos conjunts a conquistar la Lliga. I ara, quan passen 10 minuts del punt de les 8 del matí d'aquest divendres, fem un cop d'ull a la previsió del temps, com sempre, amb Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Hola, Joan. Bon dia.
Què ens espera el temps per aquest divendres i aquest cap de setmana? Torna fred.
Comencem la jornada de divendres i aquest cap de setmana amb unes temperatures 10 graus més baixes que fa 24 hores. És fàcil dir-ho, estem en octubre, finals d'octubre, i ahir les temperatures que teníem érem anòmalament càlides per culpa d'aquest vent de ponent rescalfat. Avui tornem a la normalitat, 11, 12, fins i tot 8 graus en alguns punts de l'interior, fresca matinal, però que a partir del migdia la temperatura tornarà a pujar i se situarà al voltant dels 20 graus aproximadament, amb un vent que ja és història i ja esperem una jornada molt més tranquil·la, amb un mar molt més tranquil. De cara a dissabte i diumenge, el protagonisme l'agafaran els núvols. Dissabte i diumenge seran jornades molt i molt i molt ennuvolades, no descartaríem alguna esclatxa de sol, i de cara a diumenge al matí seria quan podia ploure o la possibilitat de pluja és més alta aquí al Baix Empordà. Tot plegat amb unes temperatures que amb aquesta nuvolositat quedaran més curtes i sobretot ho notarem amb les màximes, i amb tot plegat amb una mica de tramuntana a partir de diumenge a la tarda, que escombrarà una mica aquesta precipitació. En definitiva, un cap de setmana de tardor.
Doncs sembla que ara sí, per fi arriba la tardor, el temps més propi d'aquesta temporada de l'estiu. Moltes gràcies, Isaac, un cop més per la previsió meteorològica. Ara és hora del comentari. Un comentari que aquest divendres ens porta Adrià Pujol.
Bon dia, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, avui no és un comentari, sinó més aviat una anècdota, una vivència. Ahir vaig veure per les xarxes socials que havien barrancat una balena a la platja de Pals, i me n'hi vaig anar a veure l'animal. Feia una mica de tristor, no? Es veia, no sé, devia fer uns 10 o 12 metres, no ho sé calcular, però feia una mica de tristor veure aquell animal tan gros i tan bonic embarrancat allà a la llongada. I em va despertar com molts records d'infantesa, dels que hem tingut la sort de créixer a vora mar, perquè el mar sempre, sempre sorprèn, sempre porta alguna cosa. M'ha fet pensar amb les llevantades aquelles que deixaven les platges plenes de coses, i el mar escopia, ara una moto, ara una bicicleta, ara un motor, tot el que havíem llançat el mar t'ho torna. M'ha recordat quan era petit a Begur, a Sarriera, a les mimbes de gener, veure com un bot, un peix lluna, anava d'una punta a l'altra a la badia de Sarriera, no?, amb aquella aleta que tenen. Fins i tot m'ha recordat un cas de fa molts anys, que va arribar un cos surant a Sarriera. El meu cap pensa que, o va decidir que era d'un jubilat que s'havia ofegat a vora Cadaqués, i el mar el va portar fins a Sarriera tot botit, no? I les mares, les àvies, ens van dir: no mireu a la mainada, i evidentment tota la mainada vam córrer a mirar què ens havia portat al mar. En fi, tot això tan així poètic i romàntic per dir-vos que tenim molta sort, tenim un mar, sobre dir, no cal dir, que l'hem de cuidar, però tenim un mar que continua donant-nos sorpreses i continua fent-nos sentir petits, mainada, no?, aquesta cosa màgica del mar. En fi, que vagi bé, fins ara.
Moltes gràcies, Adrià, per aquest comentari. El mar, aquest gran tresor que tenim aquí al Baix Empordà i que sovint també ens porta alguns problemes com no pot ser d'una altra manera. Ara, quan passa gairebé un quart del punt de les 8 d'aquest matí, és el moment de l'entrevista. I és que la Bisbal d'Empordà rep aquest dissabte la seva primera fira de la cervesa artesana, la Bisbale. I per parlar-ne ens acompanya ja aquí en directe al Supermatí Martí Pérez, regidor de Comerç i Activitat Econòmica de l'Ajuntament de la Bisbal i membre d'aquesta organització de la primera fira Bisbale. Martí, què tal?
Hola, bon dia. Què tal? Com anem?
Tot a punt ja per demà dissabte?
Tot a punt, sí senyor. Ara només esperem que el temps ens acompanyi.
Patiu una mica pel temps o no sé quina és la previsió per la Bisbal?
A veure, en principi no ha de ploure, però he estat tota la setmana que sortia que plouria, que no plouria. I ara sembla que no plourà. Hem estat patint una miqueta, però bueno, ara sembla que no plourà. Per tant, res, cap problema. Tirarem endavant, com sigui.
I creuarem els dits i mirarem el cel, a veure què passa.
Això mateix, sí senyor.
Parlant una mica de la fira, no sé com va néixer la idea de fer una fira de cervesa artesana aquí a la Bisbal.
Doncs mira, va néixer de totes les reunions que fem amb els tècnics de promoció econòmica, de dir, ostres, hem de fer alguna cosa festiva que atregui la gent i que a més ho puguem combinar amb la tradició bisbalenca de la ceràmica. I vam pensar, què hi ha més festiu que fer una cerveseta, escoltant una música, i a sobre, si podem fer un torn de ceràmica, podem fer qualsevol peça de ceràmica, doncs millor que millor. I així es va sortir.
I quin és l'objectiu d'aquesta fira? Entenc que, òbviament, té un caire social per la ciutadania d'aquí de la Bisbal, també pels visitants, però a nivell de comerç, activitat econòmica, que són les seves àrees, quin és l'objectiu?
Sí, doncs l'objectiu és que això, fer una fira atractiva, fer un acte festiu atractiu que faci que vingui gent de fora, que vingui gent, que surti gent de casa de la Bisbal, que vingui de les Rodalies i pugui. Bé, el que et comentava abans, de gaudir d'una cervesa mentre escolta música i a més pot aprofitar per visitar la ciutat i entre els comerços locals i donar un impuls així al comerç local. Sí, sí.
Què hi trobarem a la fira que ens heu preparat?
Doncs mira, trobarem diferents tipus de cerveses, tindrem 6 cerveseres artesanes, trobarem talles de ceràmica, que podrà participar de tothom, que serà fer la pròpia peça al torn, es podrà pintar amb barbotina, després també es podrà jugar a la petanca amb argila, i també cap a les 8 que farem un punt més espectacular, que és el raku, que és una tècnica japonesa de coure ceràmica, que és més espectacular perquè es veuen les flames. I a més tot això amenitzat amb 3 diferents grups de música, amb un DJ, i la Federació de Comerç ens presentarà l'entrepà cartabó de la Bisbal, que és una novetat, que és el cartabó. Ja sabeu que és la ceràmica, la rajola de ceràmica típica a la Bisbal, que és el cartabó de 2 colors, doncs el mateix, però amb entrepà. Serà un entrepà que tindrà 2 gustos.
Comentava abans que patia una mica pel temps. Entenc que aquestes activitats són totes a l'aire lliure?
Són a l'aire lliure, sí. Però, ja et dic, en principi les últimes previsions no ha de ploure, per tant, no hauríem de deixar de patir ja. No haurem de tenir cap problema i haurem de gaudir del dia.
Doncs tranquil·litzarem la ciutadania de la Bisbal, pot anar tranquil·lament a la fira, a la primera Bisbale, que per cert,
això mateix.
El nom, he de dir, ara ja opinió personal, em sembla molt encertat.
Jo trobo que també. Jo quan me'l van presentar el nom el vaig trobar fantàstic. Aquesta combinació de la Bisbal amb el tipus de cervesa Ale, que clar, tot ha escrit Bisbale, jo vaig trobar fantàstica. Sí, sí.
Pel que ens comentaves ara, amb les diferents activitats que hi ha, entenc que no és només una fira de la cervesa i prou, sinó que hi ha diferents actes per gent a qui no li agradi tampoc la cervesa o que no vulgui beure cervesa.
Correcte. El que et comentava abans de l'entrepà del cartabó és una barra que munta la Federació del Comerç i tindran begudes no alcohòliques i, per tant, podrà venir tothom, perquè el que no podem fer és obrir un torn de ceràmica perquè hi participi tothom i després no puguin veure una Coca-Cola, una aigua, qualsevol beguda no alcohòlica. Per tant, està obert a tothom. Sí, sí. És una fira que volem que vingui tota la gent que vulgui, que no hi hagi ningú que no se senti que no pot venir.
Es fa bona cervesa aquí a l'Empordà?
Es fa bona cervesa, sí senyor. Almenys a la gent que ens agrada la cervesa trobo que sí. Sí, sí, sí. Hi ha molt bones cerveses a l'Empordà, tant del Baix com de l'Empordà. De fet, ens ve la gent de l'Albera, la gent de la Cadaqués, gent de Roses, gent de Figueres, que fan una cervesa excepcional. Sí, sí.
No sé si us va costar trobar productors locals de cervesa.
Bueno, ens ha trobat, s'ha fet una feina, perquè compte que també estem en una època, que estem a l'octubre, que hi ha molts llocs que fa l'Octoberfest i moltes fires de cervesa, i ens ha costat una miqueta, però bueno, és la primera fira que fem, som 6 cerveseres, jo crec que podem estar contents amb aquesta gent.
I com aquestes 6 cerveseres, com han rebut o com van rebre la proposta d'aquesta primera fira de la cervesa artesana aquí a la Bisbal?
Doncs mira, vam contactar amb ells, els vam explicar el projecte, el que pensàvem, com ho volíem, i els va agradar molt la idea, i de seguida ens van comentar que de venir cap aquí i col·laborar amb tot el que poguessin. I llavors, a partir d'aquí, doncs jo crec que anirà tot molt bé, perquè ja et dic, el producte és bo, la fira estarà molt ben muntada, estarà molt amenitzada i jo crec que pot anar molt bé.
Com s'uneixen la cervesa i la ceràmica?
Mira, aquí vam unir la cervesa amb la ceràmica amb una gerra especial. Fem una gerra amb segell de ceràmica de la Bisbal commemorativa d'aquesta fira. Hi haurà 200 gerres que les primeres 200 persones que vinguin a tastar aquesta cervesa se les emportaran de regal.
Doncs mira, afanyeu-vos. A partir de quina hora comença la fira?
Comencem a les 4 i acabarem cap a les 12 de la nit.
Doncs qui ens escolti, a 3:15 que estigui allà a punt per entrar, perquè si no quedaran sense aquesta gerra commemorativa.
Ah, això mateix, ja fas bé de fer aquesta crida, perquè així tothom que vingui els 200 primers es podran portar una gerra, que per cert és molt maca, jo crec que els agradarà molt.
No sé si teniu cap previsió d'assistents, entenc que és complicat el fet de ser la primera edició, però no sé si teniu alguna previsió d'assistents.
No tenim cap previsió, perquè com que és la primera, però sí que hem tingut molts feedbacks de xarxes socials i de comentaris de la gent, i sembla que vindrà força gent. Almenys és el que esperem, sí, sí.
Comentaves que també hi ha tres concerts. Quins grups tindrem aquí a la Bisbal?
Doncs mira, tindrem The Best Of, tindrem Litus 3 o Litus al Cub, depèn com es llegeixi, i també tindrem The Beatfons.
No sé, també comentaves que ara és temporada d'Oktoberfest, de cervesa més alemanya. No sé si us heu fixat en algunes fires de cervesa de municipis de l'entorn per organitzar aquesta fira aquí a la Bisbal.
No ens hem fixat. Hem anat directament pensant com podíem conjugar el que és la cervesa artesana amb una fira així més festiva, com et comentava, amb música, i a més sense perdre l'ADN de la ciutat de la Bisbal, que és la ceràmica. I llavors vam pensar com fer-ho, que això amb els tècnics que tinc a promoció econòmica és molt fàcil de treballar amb ells, i de seguida vam trobar aquesta conjunció entre nosaltres, sense perdre mai també la col·laboració amb l'Associació de Ceramistes i amb la Federació del Comerç d'aquí la Bisbal, de fer aquesta fira de, podríem dir això, de simbiosi entre un tema festiu com pot ser la cervesa i la música, amb un tema de la ceràmica i amb gastronomia d'aquí la Bisbal també.
Perquè ara, canviant una mica de tema, ja que tinc aquí en antena, no sé quina és la situació actual del comerç, dels negocis de proximitat aquí a la Bisbal d'Empordà.
La situació, a veure, és com tot arreu, suposo, no? Internet està fent molt de mal al comerç local i des de l'Ajuntament intentem ajudar en tot el que podem. Hem intentat fer fires com es va fer no fa gaire, l'estiu es va fer el Ramon Bori Estiu, el febrer també es va fer una fira perquè els comerços puguin exposar els seus productes. Intentem sempre buscar alternatives a internet o aquestes compres massives que es fan en èpoques de l'any concretes per poder dinamitzar aquest comerç, aquest comerç local, i sempre estem intentant ajudar-los en tot el que podem.
S'està aconseguint dinamitzar aquest comerç o és complicat amb la lluita que comentaves amb la compra per internet?
És complicat perquè cada vegada hi ha menys gent que vagi al comerç local, tot i que aquí tenim uns comerços fantàstics i que tiren endavant i que fan molt bona feina, però és complicat perquè no comentàvem, no? Les ofertes que trobes per internet a vegades fan més mal que bé al comerç local, no? I lluitar contra això és molt complicat.
La falta de relleu també és un tema que us preocupa en comerços de tota la vida que han de tancar perquè els seus fills no els interessa aquest sector o perquè simplement no tenen descendència?
Sí, preocupa perquè pensem que un comerç local és el que dona vida a una ciutat, no? I veure això, que negocis es fan tancant, que no hi ha un relleu darrere, que no... Això preocupa perquè no, suposo que nosaltres, com a qualsevol municipi, no agrada veure locals buits, no? I llavors, clar, ens preocupa, i llavors sempre estem, el que et comentava abans, no? Intentar buscar unes alternatives per poder dinamitzar aquest comerç i que no s'hagin de perdre.
Les fires, com pot ser aquesta de la Bisbal d'aquest dissabte, o altres fires que organitzeu per dinamitzar el comerç local, funcionen? Estan contents els comerços?
Estan contents, perquè vulguis o no, per poca gent que vingui, aquesta gent no es queda tota l'estona a la fira. I llavors què fa? visita la ciutat i pot entrar a aquests comerços. I, per tant, és una més a més que poden tenir del dia a dia o d'un dissabte normal, no? Per tant, sempre està, o sigui, qualsevol fira que es faci, qualsevol esdeveniment que es faci, jo crec que han d'estar contents perquè és més gent que vindrà i més gent potencial que pot comprar-los.
Doncs Martí Pérez, fins aquí, regidor de Comerç i Activitat Econòmica de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest supermatí i una estoneta per explicar-nos aquesta primera fira de la cervesa artesana de la Bisbal, la Bisbale, que ja han dit que ens agrada molt el nom, i esperem que sigui tot un èxit i que no sigui només la primera edició, sinó que no hi hagi algunes edicions o moltes edicions futures. Moltes gràcies, regidor.
Moltes gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat i animar la gent que vingui a disfrutar del dia. Gràcies.
Gràcies, fins aviat.
Adéu.
Anem ara a fer ampliar els titulars que donàvem fa uns minuts aquí al Supermatí. Comencem la part més informativa d'aquest programa matinal i comencem parlant de la Fundació Drissa, que ha inaugurat aquesta setmana dos nous serveis de capacitació adreçats a persones amb problemes de salut mental, amb l'objectiu de millorar la seva capacitació i facilitar-ne la inserció laboral tant en el mercat ordinari com en el mercat protegit. Els serveis han obert a Platja d'Aro i Blanes, ampliant la seva presència a les comarques del Baix Empordà i la Selva Marítima, Carla.
El primer servei es va inaugurar dimarts passat a Platja d'Aro en un acte que va comptar amb la presència de l'alcalde de la vila, Maurici Jiménez Ruiz, que va destacar la importància d'aquest projecte per al municipi. Segons l'alcalde, el Baix Empordà guanya amb aquest projecte perquè porta més oportunitats i més suport a les persones. Els serveis, amb 15 places cadascun, ofereixen una atenció integral que combina tallers de capacitació tècnica i professional, orientació psicolaboral, formació, recerca de feina i assessorament a les empreses. A més, els voluntaris de la Fundació Drissa també juguen un paper fonamental en aquest projecte, ja que ofereixen suport emocional i fan costat a les persones que necessiten ajuda per desenvolupar habilitats laborals. El segon servei es va inaugurar a Blanes amb la participació de la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, i l'alcalde de la Plana, Jordi Hernández Martínez. Durant l'acte també es va destacar el suport de la comunitat i la necessitat d'acostar els serveis de la població. Amb aquests nous serveis, la Fundació Drissa amplia el seu model d'atenció i acompanya les persones amb problemes de salut mental a través d'iniciatives com el projecte Entre Iguals i el servei d'habitatge. A través d'aquests serveis, la Fundació també treballa amb el teixit empresarial per fomentar entorns laborals inclusius, oferint serveis de prevenció i sensibilització en salut mental i en responsabilitat social corporativa. Núria Martínez Barderí, directora de la Fundació Drissa, va subratllar la importància de la formació com a base per aconseguir la inserció laboral i l'autonomia personal. Segons Martínez, la capacitació és un procés que combina educació, formació i acompanyament i és fonamental per a l'empoderament personal de les persones amb problemes de salut mental. Amb aquesta nova iniciativa, la Fundació Drissa reforça el seu compromís amb la inclusió, la salut mental i la igualtat d'oportunitats, oferint noves vies per a la integració laboral i social de les persones que més ho necessiten.
I l'Ajuntament de Palamós ha celebrat una reunió amb els Mossos d'Esquadra i la policia local per tractar la seguretat del municipi, especialment a la zona de la Planassa, on el passat cap de setmana es va produir una baralla multitudinària. Els implicats en l'incident ja han estat identificats i se l'han obert diligències. L'alcaldessa Maria Puig ha sol·licitat l'activació del dispositiu de seguretat Campai, que és una col·laboració entre la policia local i els Mossos d'Esquadra. Aquest dispositiu té com a objectiu erradicar la multireincidència, un problema que genera percepció d'inseguretat a la població.
L'Ajuntament també ha destacat la necessitat de millorar la col·laboració entre els cossos de seguretat, augmentant les patrulles de Mossos d'Esquadra, sobretot els dies festius i en zones d'oci nocturn. Així mateix es continuarà amb l'augment de càmeres de videovigilància per reforçar tant la seguretat de la ciutadania com el control de trànsit. Actualment el municipi compta amb 27 càmeres instal·lades progressivament des de l'any 2018. Aquestes càmeres permeten als agents de la policia local visualitzar les imatges de forma remota des de la comissaria. El mes de juliol passat es van instal·lar 6 càmeres a la Planassa distribuïdes pel tram de l'avinguda de l'11 de setembre. Aquestes càmeres estan operatives però encara no poden ser utilitzades com a prova judicial, ja que estan a l'espera de l'aprovació de la Comissió de Videovigilància de Catalunya, depenent de la valoració del Tribunal de Justícia. L'Ajuntament ha demanat una resposta urgent per poder activar el servei completament. Aquesta reunió forma part de l'estratègia de seguretat del municipi que busca garantir una major seguretat ciutadana i millorar la percepció de seguretat de la ciutadania.
l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà reorganitza les delegacions de govern després de les renúncies de dos regidors. S'han creat noves àrees com gestió de l'aigua, residus i contractació municipal i es redefineixen altres funcions per millorar la coordinació entre regidories.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha aprovat una nova reorganització de les delegacions de govern després de les renúncies dels regidors Xavier Dilmé i Francesc Cabrillana el passat 10 d'octubre. Aquesta reorganització respon a la necessitat d'adaptar l'estructura municipal a la nova composició de l'equip de govern i millorar l'eficiència dels serveis públics. El nou cartipàs crea noves àrees amb entitat pròpia com gestió de l'aigua, residus i contractació municipal. Per la seva importància estratègica en el funcionament de l'Ajuntament. També es redistribueixen funcions com la gestió de circulació, que ara dependrà de Seguretat Ciutadana, i es crearan nous àmbits com ocupació i empresa per potenciar el desenvolupament econòmic i laboral. L'equip de govern queda sota la direcció de l'alcalde Òscar Aparicio. L'alcalde manté les competències de gestió econòmica, seguretat ciutadana, contractació administrativa i ocupació i empresa. Eva Rovira Anglada, primera tinenta d'alcaldia, continuarà amb cultura i atenció ciutadana, compartint responsabilitats amb l'alcalde. Es mantindran també les competències en educació, igualtat i feminismes, gent gran i residència geriàtrica, i també hi haurà salut i drets socials. A més, hi haurà les competències d'urbanisme, esports, medi ambient, salut pública, comunicació i turisme, entre d'altres. Aquest nou cartipàs té com a objectiu millorar la coordinació entre les regidories, reforçant la col·laboració transversal en àrees com la gestió de residus, l'aigua, la via pública i els drets socials.
I tal com avançàvem abans, el passat dissabte a la nit, després d'una jornada de concerts a l'aparcament del Port de Palamós, un grup de 10 persones va protagonitzar una baralla multitudinària a la zona de la Planassa. Després de l'enfrontament, el grup va acorralar una patrulla de la policia local al carrer Canó, situat a pocs metres del lloc de l'incident. La situació va ser tan agressiva i hostil que els agents van haver de demanar reforços immediats, Maria.
Fins al lloc es van desplaçar més efectius de la policia local i Mossos d'Esquadra, que van aconseguir restablir el control de la situació. Segons fonts municipals, una persona va resultar ferida lleument, tot i que no va ser necessari cap tractament mèdic. Finalment, 8 persones van ser identificades durant l'incident. El regidor de Seguretat, Antoni Batxiller, va explicar durant el ple municipal que la majoria dels implicats en la baralla eren menors d'edat i que 2 adults, familiars dels menors, també estaven involucrats. Tots els implicats eren coneguts per la policia local d'incidents anteriors. El regidor va afegir que les diligències relatives als menors d'edat seran enviades a la Fiscalia de Menors, mentre que les relatives als adults seran tramitades als jutjats. Batxiller va aprofitar la seva intervenció per recordar que la zona afectada compta amb càmeres de vigilància que, tot i que encara estan pendents de l'aprovació de la Comissió de Videovigilància, seran útils per la identificació d'implicats en futurs incidents.
I el govern de la Bisbal retira les bonificacions per compostatge i ús de la deixalleria. Tots per la Bisbal va condicionar el seu vot favorable al manteniment de les bonificacions vigents per al 2026. Així, les bonificacions del 20% per compostatge i 15% per la deixalleria es mantenen.
La proposta inicial del govern era que les bonificacions per compostatge i deixalleria deixessin de ser acumulables, aplicant només la bonificació per compostatge en cas d'ambdues bonificacions. Això hauria comportat un increment del 10% en el rebut de les famílies que utilitzaven aquests dos serveis. A més, la proposta plantejava nous límits d'ús de la deixalleria, com mantenir la bonificació només per aquells que fessin entre 10 i 24 aportacions anuals i una quota addicional per aquells que fessin més de 24 visites, amb un cost extra de 3 euros per cada aportació extra. El portaveu de Tots per la Bisbal, Xavier Dilmé, va lamentar la proposta, subratllant que no formava part del pacte de govern i que, segons la seva opinió, dificultaria l'accés a la deixalleria. Dilmé va recordar que molta de la brutícia acumulada al municipi prové precisament d'abocaments il·legals prop de les illes de contenidors i que les mesures proposades no ajudaven a solucionar aquesta situació. D'altra banda, el regidor va confirmar que els impostos més importants, com l'impost de béns immobles i la taxa d'escombraries, es mantindran congelats en compliment del pacte signat entre PSC, Compromís, Junts i Tots per la Bisbal, que estableix l'objectiu de no apujar impostos i millorar la gestió econòmica municipal.
I l'Anna Romagós guanya la Mosca Grossa 2025 en una gala amb forta presència del Baix Empordà. Romagós, que ja va estar nominada en l'edició anterior, ha estat reconeguda per la seva simpatia, facilitat de tracte, trajectòria impecable i gran professionalitat, qualitats que els periodistes gironins han destacat en aquesta edició de les Mosques de la Informació.
Els finalistes del Baix Empordà, Carlos Gay, cap de premsa de l'Ajuntament de Platja d'Aro, i Paula Pairó, periodista especialitzada en gabinets de comunicació cultural, han quedat a prop del premi, amb un 25% de vots cadascun. La seva participació en la votació ha estat molt ajustada fins l'últim moment, mostrant l'alta consideració de la professió per tots dos. A l'altra banda, el guardó de la Mosca Borda, que premia aquells que han perjudicat la tasca de periodistes, ha estat atorgat al gabinet de premsa del Girona Futbol Club, que ha obtingut fins a 55% dels vots. Els periodistes han criticat l'hermetisme comunicatiu del club, destacant la poca predisposició a facilitar la feina dels informadors i la manca d'acceptació de les crítiques per part del seu director de comunicació, David Torres. Per darrere hi han quedat els coordinadors de comunicació de l'Ajuntament de Girona, el gabinet de comunicació de la presidència de la Generalitat i el cap de premsa de l'Ajuntament de Palamós, Joan Cama. Pel que fa als altres premis, el Col·legi de Periodistes ha entregat dues mosques al col·legi, una a la periodista Albert, Requena, per la seva llarga trajectòria a Catalunya Ràdio, i l'altra TV Girona, que celebra 40 anys d'emissions. A més, el grup Fundació Ramon Noguera ha rebut la Mosca de Sant Narcís per la seva tasca d'inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual.
I la vacunació del bestiar boví contra la dermatosi nodular contagiosa avança amb èxit a l'Alt Empordà, on el 80% dels animals han rebut ja el vaccí. Aquest procés de vacunació s'ha desenvolupat principalment en el primer radi d'afectació, situat a 50 quilòmetres de Castelló d'Empúries, que agrupa uns 93.000 bovins i 800 granges, Maria.
Segons ha informat el Departament d'Agricultura, la vacunació al segon radi, que cobreix la zona de Cassà de la Selva, ha augmentat el ritme conforme s'ha completat el primer radi. A més, aquesta setmana ha començat la vacunació al tercer radi, que inclou les comarques d'Osona, Berguedà i Cerdanya. Aquesta acció s'ha pres després que es confirmessin 3 brots a la Catalunya Nord. Fins aquest dimecres ja s'han administrat un total de 110.000 dosis de vaccí, amb una mitjana de 7.333 injeccions diàries. El procés compta amb 60 equips de veterinaris que treballen intensament en els 3 radis d'afectació. L'objectiu final de la vacunació és aconseguir la immunitat de grup. Això es podrà aconseguir quan s'hagi vacunat el 75% dels animals i el 95% de les granges dins el perímetre d'afectació. En aquest moment es podrà sol·licitar a la Unió Europea que es deturin els buidatges sanitaris massius, permetent només que els animals contagiats siguin sacrificats i no tota la granja, com està passant actualment. Ara per ara hi ha registrats 17 brots a les comarques gironines, amb 16 a l'Alt Empordà i un al Gironès. A més, hi ha un possible positiu a Osona que, si es confirma, suposaria el primer brot fora de les comarques gironines. Per precaució, s'han imposat restriccions als moviments d'animals en un radi de 50 quilòmetres de la granja sospitosa d'Osona. Fins ara, els 17 focus han obligat a sacrificar 2.495 bovins.
I Sant Joan vol recuperar la presència en el nom oficial del municipi de Palamós. Ho ha explicat el membre de l'Associació de Veïns de Sant Joan i del grup Foguera, Josep Oliver, en una entrevista aquí al Supermatí. I és que el 23 de novembre es farà una consulta no vinculant per decidir si el topònim hauria de passar-se Palamós i Sant Joan.
Segons Oliver, aquesta és una reivindicació històrica que remunta a la fundació de l'Associació de Veïns l'any 1980, tot i que Sant Joan va perdre la seva municipalitat l'any 1942 en un expedient d'agregació, el sentiment d'identitat no ha desaparegut.
I aquest doncs, seria un dels motius, aquesta identitat marcada que, tot i després dels 83 anys que han passat després d'aquella agregació, continua sentis, continua doncs celebrant la festa major. Sant Joan té església pròpia, Sant Joan té carrers que repeteixen nom en Palamós. Hi han molts trets identitaris diferents que conviden a que doncs això sigui així, i per altra banda doncs aquesta reivindicació històrica de sempre de l'Associació de Veïns.
A més, aquest sentiment d'identitat també va acompanyat d'un esperit de pertinença que des de l'Associació de Veïns de Sant Joan esperen veure reflectida en el canvi de topònim del municipi. L'Associació de Veïns de Sant Joan ha impulsat una campanya pel sí amb fulletons, adhesius, actes informatius i una nova taula rodona amb representants polítics prevista per el 14 de novembre. Oliver destaca que la consulta és oberta a tothom, però el resultat serà traslladat al ple municipal, que en tindrà l'última paraula. En cas de tirar endavant, l'expedient es tramitaria amb el vistiplau de la Generalitat, l'Institut d'Estudis Catalans i l'Estat, sense que els ciutadans hagin de fer canvis immediats als seus documents. El canvi s'implementaria de manera progressiva.
I Queden les últimes entrades per apuntar-se al tas de vins que es farà al Museu del Suro de Palafrugell amb el celler Clos de Gon. L'activitat Beuta al Museu serà avui a les 7 de la tarda i comptarà amb una visita guiada pel museu mentre es fa un tast de vins. A més, vol valorar la importància del tap de suro per conservar els grans vins i garantir la sostenibilitat dels boscos mediterranis.
Laura Requena, del Museu del Suro, comenta d'on neix l'activitat i que també es farà en altres espais culturals.
Treballar propostes de nova creació, experiències i activitats per visitants i per clients potencials. No? És una iniciativa que s'organitza fora de la temporada turística, per això de desestacionalitzar una mica aquest turisme d'estiu, estimular els sectors, diferents sectors, per generar, doncs, diguéssim, un dinamisme econòmic amb productes i amb serveis de qualitat, no?
Clos de Gon és un celler de Calonge, tal i com ens ha explicat.
Un projecte encès en els anys 80, nascut de l'amor d'un matrimoni francès i belga, i amb molta influència de la viticultura francesa, plantat a la part inicial de les Gavarres. Cosa que fa que realment amb tota la influència del bosc mediterrani i part de la finca siguin sureres, que sigui el maridatge perfecte al Museu del Suro i Clos de Gon. Aquesta edició de Beuta al Museu vol ser una jornada educativa, però també de lleure.
Les entrades valen 22 euros i s'han de comprar en línia. I en cas de dubte, es pot consultar al Museu del Suro al 972 30 78 25. D'altra banda, demà al migdia faran una visita guiada a l'exposició permanent La civilització del Suro, oberta a tots els públics. I a les 6 de la tarda el museu organitzarà la taula rodona, El Suro en joc, diferents mirades, un mateix element, vinculada a l'exposició temporal de l'artista Torrent Pagès. Hi participaran el geògraf i científic ambiental Martí Boada, el buscatà Eloi Madrià, la comissària i artista sana López Avellán, el periodista Salvador García Arbós i l'autor. La conversa abordarà perspectives diverses sobre el paper del suro en la societat actual.
I l'associació teatral Triart s'estén com a entitat independent amb l'obra de teatre Avui no sopem, aquest cap de setmana al Teatre Municipal de Palafrugell. Les funcions seran demà a les 8 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda. Serà una comèdia que explora amb ironia i tendresa les dinàmiques familiars i els límits de l'egoisme quotidià.
La representació la dirigeix Mari Carme Carreras.
Perquè és una comèdia, però té els seus tocs dramàtics i al final sí que et quedes una mica trasbalsat, que dius, ostres, com es pot ser així? Però, hosti, si és així i passa, i passarà, perquè l'egoisme de les persones, doncs, bueno, et porta de vegades a passar per sobre dels teus pares, del que ells han lluitat, perquè només som tan egoistes que pensem en nosaltres.
Compta amb el repartiment de Lluís Prats, Marion Meyer, Lluís Niell, Maria Elena Gelí i Anna Fluvià. L'obra escrita per Jordi Sánchez i Pep Anton Gómez presenta una història propera i divertida en què una família es veu sacsejada per les tensions entre pares, fills i parelles, amb moments d'humor i de reflexió.
Que tenen una filla que no acaba de marxar mai de casa, que és que, noi, si està tan bé a casa, guaita, no has de pagar res, i guaita, aquesta ja en té prou, i del fill que sí que ha marxat de casa, però que, bueno, que la vida, bueno, li ha portat a tenir ara una altra parella i aquesta parella és la que ho embolica tot.
El preu de les entrades és a 10 euros i descomptes per alguns col·lectius i ja es poden comprar al web cultural.palafrugell.cat o directament a taquilla. A més, la companyia preveu portar també l'obra a Sant Fos de Campsentelles a finals de gener en una actuació solidària.
Anem als esports. I encetem la prèvia esportiva del cap de setmana parlant de futbol i concretament dels partits que disputaran Palamós i Torroella a la sisena jornada de Primera Catalana. El Palamós es desplaçarà al camp del Caldes després que en la jornada passada caigués derrotat davant el Lloret, i el Torroella, que va aconseguir un valuós empat al camp del Parets i ja suma 7 punts, rebrà l'actual líder de la classificació, l'Argentona.
Al Palamós li cal millorar les coses, ja que en els 3 últims partits ha obtingut 2 empats i la derrota per 2-1 contra el Lloret. Després d'un inici de temporada molt positiu, els blau i grocs s'han quedat estancats amb 8 punts. El seu rival d'aquesta setmana, el Caldes de Montbui, és tercer per la cua amb 4 punts i pot ser un oponent propici per aconseguir un bon resultat. I el Torroella, per la seva banda, vol continuar en la línia ascendent de les últimes setmanes. Davant tindrà a l'Argentona, que és el líder amb 13 punts i fins ara s'ha mostrat molt sòlid.
I a la segona catalana també es disputa la sisena jornada i aquest cap de setmana tindrem un derbi comarcal en el qual el Begur rebrà el Palafrugell i per la seva banda el Calonge rebrà l'Amer i l'Atlètic Bisbalenc visitarà el camp del Fornells.
Begur i Palafrugell arriben al derbi en dinàmiques oposades. Els palafrugellencs són coers i encara no han sumat cap punt, mentre que el Begur va perdre la setmana passada al camp de l'Arbúcies, però continua en posicions capdavanteres a la classificació. És sisè amb 9 punts i a 4 del líder, que és el Porqueres. El Calonge, que va guanyar el camp de l'Atlètic Bisbalenc, rebrà un Amer que es troba en zona de descens. Els calongins són vuitens amb 7 punts i esperen obtenir un bon resultat a casa. I per últim, l'Atlètic Bisbalenc, que com dèiem ve de perdre el seu camp al derbi contra el Calonge, també es troba en una situació delicada. Són penúltims amb només 2 punts i s'espera una reacció dels bisbalencs aquesta setmana rebent a casa la visita del Fornells, que té 6 punts.
I parlem ara del Bisbal Bàsquet, que vol aconseguir el seu primer triomf a la Lliga, i és que el conjunt de la Bisbal d'Empordà necessita retrobar-se amb la victòria perquè fins ara han estat 3 derrotes contra Albacete, Benicarló i Llíria. El pavelló vell de la Bisbal acollirà aquest important partit.
El rival serà el Ciudad Molina Bàsquet, que com els bisbalencs encara no ha sumat cap victòria. S'espera un duel vibrant i el Bisbal Bàsquet necessitarà el màxim suport de l'afició del pavelló vell. Un pavelló vell que de ben segur que apretarà, com sempre ho fa, amb l'únic objectiu d'aconseguir aquest anhelat primer triomf de la temporada.
I en hoquei patins, aquest cap de setmana, el Club Hoquei Palafrugell visita la pista de l'Alcoi en la segona jornada de l'Hoquei Lliga Plata. El conjunt blanc i negre va tenir un bon debut la setmana passada, derrotant el Barça Atlètic per 4-3. En canvi, l'Alcoi va caure derrotat a la pista del Club Patí Congrés.
El Palafrugell ja compta amb els 3 primers punts de la temporada gràcies a la victòria davant del Barça Atlètic. Però com ja es va veure el curs passat, qualsevol rival pot ser temible i més jugant a la seva pista. És el cas de l'Alcoi, que tot i perdre per 6-4 contra el Club Patí Congrés en la primera jornada, no posarà les coses fàcils. Els palafrugellencs han de confiar en la inèrcia positiva de començar la Lliga amb un triomf i seguir molt concentrats.
Parlem ara de nutrició. I és que avui, com cada divendres, ens toca parlar amb Anna Pujol, la nostra dietista i nutricionista de confiança, també coach nutricional, que ens aconsella sobre una bona nutrició, una bona alimentació. Abans de res, bon dia, Anna, bon divendres.
Bon dia, Joan, bon divendres.
De què toca parlar avui?
Mira, quan vam avançar fa unes setmanes, vam obrir un meló, no sé si ho recordeu, i vam començar a parlar sobre el tema d'obesitat infantil. Obesitat infantil és un tema que tema una mica sensible, que em toca bastant, perquè és una cosa que sempre m'ha preocupat, m'ha preocupat molt per la salut dels nens, i avui vull fer-vos 4 pinzellades sobre aquest tema.
Et trobes molts casos d'obesitat infantil a la consulta?
No, en molts casos no és una cosa que es tracti molt a la consulta de nutrició, perquè moltes vegades van al pediatre i és on des de la part del CAP, sobretot, és on es tracten aquests temes. Jo en el CAP no hi treballo. Però sí que em trobo molt d'adolescents o d'adolescents que comencen a tenir problemes en relació amb el menjar. I això ja sí que és un tema delicat de veritat i sobretot els pares que es troben perdudíssims, no? Llavors, bueno, avui fem una mica de mirada o dosi de realitat de què estem vivint en el nostre territori.
Doncs, com vulguis, Anna, que ens pots explicar d'aquesta obesitat infantil?
Com dèiem, per començar, no m'agrada parlar gaire del pes quan estan en casos de nens i adolescents, perquè són temes molt, molt complicats i, primera, perquè són edats on hi ha molts canvis, tant físics com mentals, i a vegades el que semblem que un nen sembla que tingui un problema de sobrepès, al cap d'un any fa una estirada i el problema ja s'ha acabat. Llavors tampoc cal ficar el focus únicament del pes o d'estar pesant els nens constantment o generar aquesta mala relació amb la bàscula. Això, descartadíssim. I per altra banda, també per això, no? Són edats molt sensibles, sobretot l'adolescència, i l'últim que volem és que s'obsessionin, perquè veiem molts problemes de trastorn de conducta alimentària que comencen en aquestes edats tan primerenques, no? Els 9 o 11 anys. Llavors, ui, anem molt en cuidado amb això i quins comentaris fem sobre el pes dels nens o de les persones en general, perquè podríem estar provocant, sense voler-ho, aquestes obsessions del pes, del cos, de comparar-se amb els altres, d'obsessionar-se amb el menjar.
Això és, però, amb 9 anys és molt aviat, no?
Molt aviat, sí. I espanta molt, quan veus, sobretot nenes, però també hi ha nens, amb 9-10 anys que comencen a això, a no voler menjar, a preocupar-se si estan primes o no, dius, uf, alarma. I això pot ser per el que han vist a casa o comentaris que puguin haver sentit en el seu entorn més proper. Per això s'ha de fer molt bona educació nutricional en aquesta franja d'edat.
Així tot, les dades que ens diuen?
Mira, les dades actuals, els últims estudis que són del 2024, a nivell estatal, a Espanya, el 36% de nens i nenes entre 6 i 9 anys estarien tinguent sobrepès o obesitat. És bastant, Vull dir, un 36%, ojo, estem parlant d'un de cada 3 o cada 4 nens que tinguin aquest problema. A Catalunya tampoc és que anem gaire tranquils, perquè a Catalunya un 32,6% dels nens entre 6 i 12 anys tindrien aquests problemes d'excés de pes.
Així doncs, on posem el focus? O sigui, comentaves abans que això pot ser causa d'alguns comentaris que escolten al seu entorn més personal, més proper, però de qui és la responsabilitat d'aquestes dades que ens has explicat ara?
Clar, això també és un tema complicat i sensible. Seria molt fàcil dir, doncs mira, és culpa dels pares i quedem-nos tan tranquils, però ostres, no, tampoc vull entrar aquí, no? Per què? Perquè els problemes d'excés de pes no venen mai donats d'un sol factor. Sempre hem de tenir clar que és una cosa multifactorial. I multifactorial què vol dir? A vegades quan veiem casos de gent amb excés de pes, el primer que ens ve al cap és, oi, segur que mengen malament, o segur que no fan mai esport i ens quedem aquí tancats. No. L'excés de pes a qualsevol edat ve donat per altres factors com podria ser nivell sociocultural, l'entorn on es visquin, relacions socials, nivell econòmic de aquella família, factors genètics... Tots aquests altres temes també conflueixen a l'hora d'haver-hi problemes de pes. Clar, en els nens sobretot es mira com són els pares. Moltes vegades hi ha una correlació. Nens que tenen sobrepès, veus pares o famílies que també tenen aquest sobrepès. Per tant, aquí ja pots començar a pensar que pot ser un problema d'hàbits o d'educació nutricional a la família en general. No és culpa d'aquest nen, no? Llavors, el primer que es fa és veure com és l'entorn social o a nivell econòmic o a nivell d'educació d'aquell nen i d'aquella família, sobretot. Aquí és on es pot començar a millorar, diguéssim.
Així doncs, aquesta condició, si la tenen des de nens, des de petits, pot suposar un problema de salut quan creixin, quan siguin més adults?
Claríssim, sí. Aquest és un del tema dels problemes, sobretot. Clar, normalment, els nens, el seu cos és molt, molt nou, molt sa. Llavors, si tu tens un problema d'obesitat quan ets petit, difícilment desenvoluparàs una malaltia, que n'hi ha, Sí, sí, me trobo nens amb problemes de diabetis, i això és una altra història, no gaires, per sort. Però el problema és el dia de demà, no? Quan són ja més adults, s'ha vist que el 40% d'aquests nens amb problemes de sobrepès a l'edat adulta tindran problemes també d'obesitat. Llavors, ja estàs com veient el dia demà que te trobaràs. Però això, clar, això és normal, perquè en l'edat infantil és quan s'adquireixen aquests hàbits alimentaris. Si tu ja de petit ja no tens bons hàbits, evidentment, de gran serà difícil que també els tinguis. Per tant, aquí ja és un punt on podem començar a posar el focus de millora. Llavors, el primer que podem fer és anar a fer aquest treball d'hàbits, educació nutricional a la família, amb el nen, ensenyar-li a menjar bé, en general.
Per tant, tenim el problema detectat. La solució, quina és? Entenc que no és fàcil, no és una cosa que es pugui fer d'avui per demà, però quina és la millor solució en aquests casos?
Mira, primer et diré el que no hem de fer i després el que sí. El que no hem de fer, claríssim, és posar un nen a dieta. No, 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 no. O sigui, no ho acceptem. Jo per mi no. el que coneixéssim com a dieta restrictiva, dieta estricta, pesar els aliments, no volem això en un nen. Dona molt mal resultat. Primera, perquè no cal, i segona, perquè pot crear aquests problemes de mala relació amb el menjar, que comencin a no voler menjar segons què per por a engreixar-se, a sentir-se discriminats amb la resta de nens, o de por d'anar a una festa d'aniversari perquè, ai, si menja llaminadures, què? O dir-li a un nen, no, tu no pots menjar-ne, que tu t'has de primar. Això li estàs fent un mal a la prova de criatura, que sisplau, no entrem en aquesta trampa. Què és el que sí que hem de fer? Doncs això, generar aquesta bona educació alimentària, treball d'hàbits a casa, ensenyar a menjar bé, però no només al nen, sinó a tota la família. Aquí és on generem aquests bons resultats, quan ho fem a nivell d'unitat familiar. Comencin tots bé.
O sigui, el tema és que entenc que si un nen veu que tota la família menja una cosa i ell o ella menja una altra, estarà identificant que el problema és ell o ella, i per tant l'ha de solucionar ell o ella, i mentrestant els altres que puguin fer el que vulguin. Això entenc que és per el que dius el que no s'hauria de fer.
Exacte, correcte. Sí, perquè generaries això, que el nen se senti desplaçat, que el nen se senti exclòs de jo tinc aquest problema i no puc fer igual que els altres. Uf, això és molt dur. Llavors, clar, el que hem de fer és a predicar amb l'exemple, no? Si vols que el teu nen mengi bé, doncs has de començar per tu menjant bé. I aquest és on està el problema. En molts casos de problemes de sobrepès infantil o obesitat venen donats pel dia a dia a casa, per el que hi ha en els armaris i a les neveres de les cases, diguéssim, del que compres en els supermercats. Llavors, aquí seria el primer punt de millora. A l'hora d'anar a fer la compra, reduir els productes ultraprocessats. Clar, els productes ultraprocessats a vegades ens donen una comoditat, no? Perquè són fàcils de menjar, són fàcils d'emportar, si tens poc temps és un recurs ràpid, als nens els hi sol agradar, llavors és com, vinga, va, perquè mengi alguna cosa, li enxufes això i que calli. Ostres, aquí estàs creant el primer punt d'alarma de dir, ep, això no. Llavors, val la pena esforçar-nos amb els nens a que agafin bons hàbits, a que mengin fruita, que mengin verdura, a que ho vegin a casa, que vagin al mercat, que coneguin d'on surten els aliments, la carn, el peix, els ous, i com menys ultraprocessats, millor, perquè té una repercussió a nivell de salut enorme. Llavors, aquí sí que ficaria molt el focus de fer aquest esforç als que tingueu nens a aquesta educació nutricional tan, tan important de base.
Després, aquests productes ultraprocessats, que també estan a l'ordre del dia en moltes cases amb nens, com bé deies, de qui és culpa que mengin els nens? Dels pares?
Clar,
dels propis nens? De qui els fabriquen?
Sí, aquí, mira, i fa poc es va fer viral un vídeo per internet que una noia criticava que, bueno, en una família hi havia un excés de productes ultraprocessats, però molt exagerat, en els Estats Units, o sigui, faries creus. I clar, la dona ho denunciava com si això fos maltractament infantil, no? Perquè si tu estàs donant-li al nen una mala alimentació i això entra en el seu cos, el nen no ho decideix, és perquè tu li dones, no? Aquí hi ha una línia molt fina de dius, uf, això què és? I entraríem en un debat. Clar, què seria? Culpa de la indústria alimentària per fabricar-los o culpa del consumidor per comprar-ho? Llavors, aquí ho deixo perquè cadascú faci la seva lectura i cadascú faci el seu raonament, perquè al final és molt difícil ficar la culpa a algú en concret, no? És una mica responsabilitat de cadascú.
I els multifactorials que comentaves al sí. Començament. Doncs ja per acabar, Anna, una recomanació que podem fer per evitar aquesta obesitat infantil, i no només infantil.
Sí. A mi aquí és fàcil. La recomanació que donaria per tothom, adults i nens, que facin aquest esforç de menjar bé, no dieta, sinó menjar bé, tenir una bona educació nutricional i uns bons hàbits, i l'esport, que no n'hem parlat, però l'esport també ha d'estar obligatori per tothom. L'esport ha de ser un hàbit essencial en la nostra vida i sobretot els nens, que s'ho passin superbé fent esport. Això és la recomanació que dono per avui.
Doncs, Anna Pujol, dietista, nutricionista, coach nutricional, moltíssimes gràcies un divendres més per acompanyar-nos al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Joan. Bon cap de setmana.
Igualment. fins aquí el supermatí d'aquest divendres, d'aquesta setmana. Que passeu tots un molt bon cap de setmana, feu bondat, i nosaltres ens escoltem dilluns vinent. Que vagi bé. Adeu.